Clar, si en canvi no és així, doncs llavors ja s'haurà de prendre alguna decisió que crec que haurà de sortir més del jugador que no pas del club.
Vaja, és un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
El Xavi Ballesteros, l'alcalde real de Badalona, a l'antera del Superesports a RAC1. Tu el votaràs, no, Dami, quan es presenti
segur.
Xavi Ballesteros?
No, i anirà amb ell a llistes, aquest és el tema.
Incondicionalment. Ho aniré a cobrir per RAC1 i abans l'hauré...
L'hauràs posat la papereta,
abans
no?
Abans l'hauré anat a votar.
Jo potser m'empadrono a Badalona, només sí, per votar-lo amb Valles.
Quan hi has anat saps que t'hem rebut sempre molt bé.
Sempre, amb els braços oberts. Què més ha dit Carles Durant, Dani?
Deia una cosa Ballesteros que era molt significativa i també n'ha parlat Carles Durant de com un jugador força, diguem-ne, a nivell de compromís i tenint en compte la seva lesió i el seu estat físic per tornar. I d'això n'ha parlat d'Andrés Feliz Carles Durant també.
Abans de tot ha fet un esforç increïble, ha tornat més ràpid del que pensàvem i això és un valor d'ell i dels fisios que han fet un treball excel·lent i ha jugat molt per el que deia, per les circumstàncies del partit. L'Andrés és un jugador que ha crescut amb nosaltres i té molt clar el seu paper.
I un últim document de Carles Durant, insistim, amb un to pausat, amb un to, diguem-ne, ell fent el contrapès de tota aquesta emotivitat que s'ha viscut avui a l'Olímpic de Badalona, però avui hi havia tota la gent, tots els nanos del Bressol, i li hem preguntat si per això també és una victòria especial. Jo crec que ha vingut reivindicar una mica els joves que han ajudat fins ara.
Jo espero que sigui especial quan recuperem a tothom, no? Llavors siguin més forts amb els que han de venir o els que s'han de recuperar i amb els que estem, no? I torno a posar el valor al partit del Rubén i el Michael, no? Jo crec que els nanos estan demostrant que poden estar en aquest grup, que estan donant el màxim perquè el grup no es trenqui, no? I per tant, més que especial, seguim demostrant que amb els nanos podem anar més enllà.
Doncs reivindicant també el paper, que no ens n'hem d'oblidar, dels Rússic, dels Prey, del Jordi Rodríguez, de tota la gent jove d'Iker Garmendia, que han ajudat durant aquestes setmanes, que ara quan torni tothom potser ens n'oblidarem, i no ens en podem oblidar de la feinada emocionant que han fet durant tots aquests dies els nanos.
La penya que juga a la Lliga la setmana que ve dissabte a la pista del Múrcia, aquest Múrcia que ha guanyat contra el Barça amb aquest parcial de 14-1 en els últims 4 minuts de partit, tocant Múrcia Joventut dissabte a 3:15, abans aquest partit que deia el Valles a la pista, o en aquest cas contra el Hapoel de Tel Aviv, a l'Eurocup dimecres a les 7 de la tarda. El Bilbao Basket que juga contra Unicaja el primer partit dissabte a casa i juga també FIBA Eurocup a l'equip de sí. Pons Arnau
5-0 de moment
al camp del Caledonia Gladiators
a Glasgow.
Li toca partit
realment. Anar a jugar a Glasgow a bàsquet, una cosa estranya si més no.
Sí, no molt habitual. Gràcies Dani, fins ara. Mira, et deixo escoltant Laura Antoja, l'entrenadora de l'Espart Unigiró després de la derrota avui de l'equip gironí contra l'Araski i del que ens explicava Pere Puig, que estava comentant la transmissió amb el Jaume Molló a la zona alta de Fontejau, que Kelsey Mitchell, la gran estrella de l'Uni Girona d'aquesta temporada, ha demanat sortir del club aquesta setmana. Avui Kelsey Mitchell només 2 punts del partit i d'aquesta sortida Laura Antoja amb el Molló.
Laura Antoja, bona nit.
Bona nit.
Clar que avui és un formalisme, perquè és d'aquells dies, Laura, que no surt res. Imagino que com a entrenador és desesperant, no?
Com a entrenador comences a veure que el partit s'escapen pilotes d'inici ja. S'escapen pilotes en el dribbling, en el rebot, situacions que veus que van un segon tard, les jugadors que veus que l'altre equip està aprofitant aquelles pilotes que són de sort, acaben anant cap al banda contrària, ja comences a pensar avui el dia serà complicat, no? Però en algun moment hi havia d'aparèixer la reacció, havies de començar a veure que la gent anava entrant a partit i no ha aparegut i hem estat molt incòmodes, hem estat ens ha costat ser més dures, hem començat toves, hem començat amb un ritme on potser era el nostre, però de seguida ens hem encomanat del seu ritme i aquí no podem Jo crec que hem de saber competir amb els equips que ens endureixen molt els partits i portar-los cap a la nostra banda.
S'ha intentat el tercer quart, hi ha hagut algunes accions defensives de millora, però falta continuïtat, no? Encadenar dues o tres accions positives, no?
Sí, sí, hi ha un moment en el qual que l'equip sembla que entra, que el que estàvem aconseguint en els últims partits era això, continuïtat en els esforços, continuïtat en les accions, que no fos només minuts aïllats, sinó que anéssim acumulant minuts bons, però avui semblava que de cop i volta doncs un es despista, l'altre arriba un pèl tard, llavors no arribem a l'ajuda, el rebot per tercer toquen tres persones i al final cauen a l'altre. D'aquells dies difícils d'analitzar, la veritat, i una mica desesperant, jo penso, per elles també i per mi també.
Després de guanyar 7 partits, 4 a la Lliga, això és un accident, Laura, no?
Mirem-ho com un accident que ens serveixi per alguna cosa, és a dir, ningú vol un partit com aquest, o si tens un partit com aquest, el que s'ha de fer és guanyar-lo, no? I guanyar-lo de la manera que sigui i tirar-lo endavant. Quan passa això i a més surts amb una derrota que no vols, és una lliçó. És una lliçó que porto dient, que és que en aquesta lliga els partits són duríssims. Ja, tots els equips s'han reforçat, tots els equips que encara que sembli que portin poques victòries tenen molt bones plantilles i tothom està treballant. Llavors, que tu creguis que quan t'hi posis tot anirà bé, doncs és un error. Tu has d'estar, tots els partits has d'estar amb un mínim bé. És a dir, no pots estar per sota el mínim perquè et passa això.
Sí, i a més ara ja no hi ha marge d'error si vols ser cap de sèrie a la Copa de la Reina, no? Fins i tot ja mirant números, des d'aquest punt de vista no hi ha marge d'error, no?
No, bueno, al final quan mires la classificació tothom està allà lluitant per agafar una plaça i anem ara doncs, a remolc, no? però seguim, hem d'estar pensant en que la construcció de l'equip ha de ser la solidesa i avui realment doncs, hem estat molt lluny.
L'última, Laura, més enllà de la derrota, pel que hem sabut, la Kelsey Mitchell ha demanat la sortida del club, la convocatòria que ha tingut per l'Olímpic del 3x3. Això no sé si és gairebé pitjor que la derrota, perquè entenc que trastoca molt moltíssims plans.
Bueno, això ja és una situació que portem visquent dins del vestidor i dins de la plantilla, doncs, i està trastocant una mica, evidentment, afecta, clar que afecta, quan és una decisió que pren ella, per els seus motius que, bueno, són els que ella vulgui dir, i al final és una situació que el club i tots ens haurem de, ja ho estem fent, perquè el nostre dia a dia ja ho estem fent, ens haurem de superar amb això i seguir endavant i ja està, i sempre passen moltes coses en les temporades, ara mai és un bon moment perquè passi això, mai, sempre dic el mateix, però treballarem perquè si arriba una altra jugadora que ha d'arribar, doncs incorporar-la i que ens doni igual o més.
Estem parlant que és una sortida imminent, per tant?
És una cosa que el club ho està treballant amb ella i farem, suposo que és el millor per les dues bandes.
Gràcies, Laura, que vagi bé.
Gràcies.
Paroles d'obra en Toja amb el Jaume Bulló, acabat el partit, més enllà de, evidentment, de la valoració del partit, vaja, admetent el que sabíem de la petició de sortida de Kelsey Mitchell.
És una notícia important aquesta,
Bueno, de la que... La millor jugadora o el fitxatge més rutilant, diríem, de l'estiu.
La jugadora més determinant i una de les més determinants de tota la competició des que ha arrencat i era la gran referència ofensiva de l'única, de rendiment immediat perquè havia arribat i havia començat a rendir. A veure què passa.
I han marcat complicat com Pere Puig en aquestes alçades de temporada trobar una substituta de garanties per Kelsey Mitchell. Veig Gavi amb molts problemes. Dami, una trepitjada, ara es queixa de la cuixa com si hagi rebut un cop o... Vaja, espero que sigui un cop, però com si el genoll no li acabés de girar rodó. Ai, ai, ai. Doncs és un mal gest sol, d'ell, del genoll dret de Gavi, de la cama dreta de Gavi.
Si arreu primer una entrada molt dura per part d'un futbolista de Geòrgia, en concret de Lokoshvili, ha quedat estès a terra una estona, se l'han mirat i ha pogut continuar i ara ha fet aquest mal gest, però jo crec que Gavi haurà de ser substituït. Ara s'està tocant primer la part del genoll dret, compta la cara de molt de dolor, sí, del jugador del Barça.
I fa el gest de canvi, el metge feia el gest de canvi.
És que en la primera entrada el jugador de Geòrgia com que li doblega el genoll, l'entra per darrere, però no queda la classe de genoll o turmell,
Però ara aquí s'ho fa sol, eh? Fa com un mal gest, no? Sembla que el genoll dret se li envagi una mica en aquesta acció.
Mira com se'n va Xavi mig plorant, eh? El que no està clar és si en aquesta acció que s'ha fet sol pot tenir a veure
amb, jo crec que sí,
amb que ja venia tocat de la primera acció.
Jo crec que sí.
Compte, Gavi, que se'n va, jo crec que podem dir lesionat, eh? Se'n va lesionat del partit, està plorant.
Sí.
Se'n va plorant. Bé, no està plorant literalment, però cara plorosa, i ara sí, que es porta les mans amb els guants a la cara. Gavi, compta, desenllaç fatal, podem dir, a l'espera doncs, que se'l mirin i de proves, va a consolar-lo Luis de la Fuente.
Cap, Gavi, quan de la Fuente li pregunta, feia que no amb el cap Gavi, ahir que parlava precisament de Gavi, Luis de la Fuente, que deia que era, vaja, que era incombustible, que era un jugador que necessitava jugar, que era hiperactiu, venia a dir, que no parava mai. Doncs mira, avui ha parat al minut 24 per culpa d'una lesió, veurem de quina gravetat en aquest genoll dret, però ara, evidentment, focus posat en intentar esbrinar què ha notat Gavi en aquesta cama dreta i el perquè d'aquest canvi.
A veure si el doctor de la selecció espanyola, el doctor Celada, pot donar alguna pista a mesura que vagin passant els minuts, i lògicament estarem molt pendents ara tot el focus informatiu en aquest partit Espanya 1, Geòrgia 1, posat en l'estat físic de Gavi.
Fem una pausa i a la tornada entra a l'estudio de RAC1 un esportista català que té 3 mundials de categoria absoluta i 2 de categoria júnior.
RAC 1.
El 3 de desembre participa a la 7a cursa contra el càncer Deichmann Kilòmetres per tothom.
Apunta't a barcelonaenmarxa.org. Tria qui vols dedicar la cursa i col·labora amb l'Associació contra el Càncer. I tu, per qui corres?
Amb el patrocini oficial de Deichmann, Santander i Aigües de Barcelona.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Aprofita el descompte del 15% a Miele Premium Days fins al 19 de novembre.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Aquest és el Mario, entrenant-ho com sempre. Té una mitjana de 20,6 punts, 5 rebots i 8 assistències. Crec que no em deixo res. Ah, sí, van cadira de rodes. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
La tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció única de 8 xocolates, xocolata a la pedra de Gramont ratllada i una ampolla de corpinat Llopart Imperial Panoràmic Brut per només 39 euros. Pots aconseguir-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
L'aclamat director Daniele Gatti es posa al capdavant de la Mahler Chamber Orchestra per oferir 3 mirades a la sinfonia en un concert imperdible.
El 25 de novembre a l'Auditori sonaran la sinfonia en do de Stravinsky, la concertant de Haydn i la clàssica de Prokofiev.
Entrades a auditori.cat.
Les seves revolucions es tornen les teves en només apropar-s'hi i, fins i tot, pots dibuixar la seva silueta aerodinàmica de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Sent la carretera més a prop teu amb el teu Cupra León híbrid. Ara amb entrega immediata. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
El proper 25 de novembre no perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment com Ibai, The Grefg, DJ Mario, Gerard Romero i molts d'altres. A més, podràs gaudir de les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com RUV, PV, Beret, The Tietz o Íñigo Quintero. No et quedis sense la teva entrada i vine a viure l'última final de la temporada de la Lliga de la que tothom parla.
Superesports amb Xavi Puig.
Un quart de deu de la nit, Superesports a RAC1, aquest partit de la selecció espanyola que tanca la classificació per l'Eurocopa, empatant a un contra Jòrgia Zorrilla, però ara amb la notícia de la lesió de Gavi, substituït al minut 24 de la primera part, el migcampista blaugrana amb problemes, feia pinta del seu genoll dret, a l'espera però que ho confirmin des de la delegació espanyola, des de la selecció espanyola en aquest partit a Valladolid. Com dèiem ara, l'estudi de RAC1, un esportista que ha estat 5 vegades campió del món, 2 en categoria júnior i 3 en categoria sènior, l'últim aquest estiu al campionat del món que es va disputar a Colòmbia, el 2022 a l'Argentina, el 2021 al Paraguai, aquest any a Colòmbia, i amb 22 anys decideix que prou, que es retira de la competició com a mínim a nivell individual, en aquesta modalitat individual. És el Pau García. Hola, Pau, bona nit.
Bona nit.
I gràcies per venir a RAC1, un diumenge de nit a la ràdio. Com ha estat el diumenge? Hi ha hagut activitat esportiva o no avui, Pau?
Sempre tenim activitat esportiva. Ara és una temporada que no parem. Bueno, no parem mai.
No pareu mai. Què s'anava a dir ara? O em sembla que temporades de descans poquetes, no?
Molt poques. Sempre tenim molta feina i si no és una cosa, és una altra.
Mira, escolteu això. Portrait of a young boy. Lost, confused, forgotten. There is an idea of belonging. Warm. Happy. Warm. Alight. Alight. Warm. Happy. Alight. Even looking at it through a tiny window in a lonely room, you can feel it. If you want to belong, if you want to stand in the light, you need to learn how to run from the shadows. És el so de l'actuació del Pau al Mundial de Colòmbia, no, Pau?
Sí.
Aquests Shadows.
La veritat és que és un programa llarg que va ser molt especial per mi durant tota la temporada i ja des del moment de muntatge, no? I del muntatge musical va ser molt especial.
Qui són aquests Shadows, aquestes ombres? Què significa aquest disc, aquesta actuació? Què volies explicar, Pau?
Crec que al final era una mica molts moments pels que passa un esportista, no? En aquest cas d'un esport individual, crec que moltes vegades ens segueixen les nostres ombres, que són pues, el dia a dia, no? Són totes aquestes coses que carreguem i que al final només veiem nosaltres o ens emportem nosaltres, i al final quan sortim a pista mostrem al món o mostrem al públic que ens veu una versió com totalment diferent, no? Al que potser en realitat som o en el que en realitat passem.
Quan s'acaba aquest programa llarg, tu dius, hosti, això ha sortit bé, hem fet una actuació bastant rodoneta.
Sí, tot i que el programa del Mundial va tenir algun fallo, llavors...
Bueno, pot ser que aquesta l'arrenquessis dues vegades?
Sí, perquè van ficar la música i estava començada, no estava des del principi, llavors vaig haver de tornar a començar. Però sí, va ser un Mundial especial, no? També sabia que segurament era l'últim i viure aquella experiència sempre és una experiència totalment nova, no? I totalment diferent.
Quan tu estàs competint, ja tens al cap que aquest serà l'últim Mundial, com a mínim, en aquesta modalitat individual?
Ho tenia bastant clar. Sabia que si les coses anaven com havien d'anar, sí que seria l'últim.
Quants cops l'has tornat a veure, aquesta actuació, Pau?
Mai.
No l'has tornat a veure?
No l'he vist mai més.
Per què és aquesta? És a dir, les altres sí, les de la de Paraguai i Argentina, per exemple, sí que les has tornat a veure o no?
Potser alguna vegada més, però no miro molt a mi patinant, normalment.
No és un element de millora, veure's les vostres pròpies actuacions?
Sí, segurament sí, i com a aspecte tècnic moltes vegades sí que hem fet revisions, de dir, mira, pues això es pot millorar, això s'ha de canviar i tal, però també això és, normalment m'ho diuen des del meu equip tècnic, però així com per estar a casa un dia i dir em vaig a veure a mi patinant, crec que ho he fet molt, molt poques vegades.
Molt poques vegades. El disseny del mallot és teu? Aquesta silueta d'una mà negra que es veia al mallot, aquella mà és la teva mà o no?
No, no, no és la meva mà, però m'ho han preguntat molt això. Va ser idea dels meus entrenadors juntament amb el meu coreògraf, no? I representava una mica com aquesta part interna, no? Part personal d'un d'un esportista com intentant sortir una mica a la llum.
Com es dissenya una actuació? És a dir, per on es comença i com continua? Quin és el procés per acabar amb aquesta actuació que t'acaba donant la medalla d'or, però l'origen sempre és el mateix? És a dir, sempre és la coreografia, la música, no sé, explica-m'ho com funciona en el teu cas, per exemple.
En el patinatge hi ha moltíssims elements, no? Hi ha els salts, hi ha les piruetes, hi ha la coreografia. Dintre de la coreografia mateix tenim elements com és la footwork, que és una línia de passes, el treball de peus. I llavors totes aquestes coses normalment es treballen per separat, no? En el meu cas comença sempre per la coreografia un any, a part de treballar elements tècnics o intentar-los millorar. I a poc a poc anem unint, no?, aquests elements, potser els tècnics amb les piruetes, després anem unint amb coreografia, després quan surt tot ja anem pulint com detalls més petits, però és una feina de molts mesos i de molts anys, no?, evidentment, però sí, és molta feina que al final s'ha de com acabar unint tot en una i semblar que una cosa senzilla.
I quan se sap que allò ja no s'ha de tocar més? M'imagino com una mica com un escriptor, no?, que va reescrivint la novel·la o el conte, i hi ha un punt que ha de parar perquè l'editor li diu: noi, que això ho hem de publicar. En el vostre cas, quan dieu prou, mira, això serà així, pau, i ja no ho toquem més?
És difícil, perquè sempre tens...
sembla que alguna cosa,
sempre,
no?
Sempre hi ha alguna cosa que dius, ai, això ho podem fer millor així, això o l'altre, però nosaltres, clar, ens marquen uns campionats al final, i llavors saps que si tens un campionat nacional, en aquest cas que és el que decideix on et classifiques, saps que almenys un mes abans ja no pots tocar gaire la coreografia ni pots tocar gaire els elements tècnics, perquè al final després de decidir què fas has de tenir un procés d'asseguració, no?, del que estàs fent, però sempre hi ha com... I si afegim això, i si d'aquí traiem l'altre, i si no sé què... És molt complicat. S'ha de tenir el cap molt fred moltes vegades.
I el que fas en el campionat espanyol, per exemple, és clavat en el que fas en el campionat del món, o pot ser que hi hagi algun retoc d'un disc a un altre, una actuació a un altre?
En el meu cas, aquest any, van haver-hi retocs en la coreografia, sobretot. Vam intentar omplir-la, no?, i vam intentar com que els elements estiguessin encara més enllaçats, tant en el programa curt com en el programa llarg, però eren detalls bastant petits que simplement fan com que un programa potser es vegi d'una manera més harmònica, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Quina relació tens amb els jutges, tu, Pau? Bona o no?
Amb els jutges, sí, ells fan la seva feina, evidentment, i jo presento la meva feina també, i després cadascú intenta donar el millor de si. Mai he volgut pensar que hi haguessin jutges que tenien mala fe.
Per què ho deixes amb 22 anys? Clar, amb 22 anys hi ha gent que comença la seva carrera. Vaja, la majoria, diríem, en carreres universitàries, amb 22 anys, amb sort, un entra en el mercat laboral. Tu amb 22 anys dius que, com a mínim, per competir a nivell individual, al màxim nivell, dius que prou.
Porto molts anys en el món del patinatge artístic, no? I vaig ser una persona que des del primer dia em vaig voler dedicar professionalment. Als 16 anys vaig deixar d'estudiar per dedicar-me a aquest esport, que en aquell moment no era una cosa que es solia fer, ara és una cosa més habitual potser entre la gent jove, però clar, totes aquestes coses tenen un cost, no? Al final jo vaig donar tot pel patinatge i evidentment el patinatge m'ho va tornar tot, però evidentment hi ha un cost físic, hi ha un cost mental que en el meu cas no m'ha permès, no?, seguir més. També he tingut la sort, i a través de la feina i del meu equip tècnic, de complir tots els objectius que teníem en la meva carrera esportiva. Jo, quan era petit i el meu entrenador em va preguntar, no vaig dubtar en dir-li que jo volia ser campió del món. I ell em va dir que ell m'acompanyaria en el camí.
Tot són quants anys li dius al teu entrenador?
Això crec que li vaig dir pues, amb 8 o 9 anys. Jo vaig començar a patinar amb 7, pues, jo crec que li diria amb 8 o 9. Que és una cosa que ara a la llarga a mi em sorprèn, perquè no trobes realment nens que tinguin com aquesta ambició o aquest somni o aquesta passió, no? És molt difícil i veus pues, molt pocs nens que realment veus que els agrada el món de l'esport. I això, el meu entrenador em va dir que ell m'acompanyaria, però que seria un camí dur, i bueno, així ha estat. Ha sigut dur, però la veritat és que ha sigut molt gratificant.
Dius, amb 16 anys decideixo que plego d'estudiar. De fet, te'n vas de casa amb 16 o amb 17? O...
Amb 16 anys.
Amb 16 anys te'n vas de casa.
Sí, amb 16 anys el meu entrenador li va sortir una oportunitat, no?, de... Pues d'un altre club on vam considerar, bueno, ell va considerar que tindria pues, millors oportunitats, no? com a entrenador. Evidentment, era qui m'havia entrenat sempre, tota la meva confiança estava en ell, i jo vaig decidir que jo també marxava allà i que també podia ser positiu per mi, perquè al final, fins a aquell moment, jo havia fet una vida normal, no? Anava a l'institut, anava a l'escola i per les tardes entrenava. Sí que és veritat que pues, entrenava pues, de dilluns a dissabte, inclús els diumenges, però en aquell moment va ser com el moment en el que em vaig començar a dedicar de manera professional, no? De dir, entreno pel matí, entreno per la tarda, estem tot el dia com concentrats en l'esport.
I això a casa? Com es rep? Perquè sempre allò, quan un deixa els estudis amb 16 anys, suposo que hi ha un punt de dir, ai Pau, a veure si ens la fotrem, o no, eh? O ara em diràs, no, a casa es va acceptar de primeres.
Bueno, crec que tot és un procés, no? Jo no era una persona que estigués 100% centrada en els estudis i de cop un dia arribés a casa meva i digués, mira, que ho deixo tot.
Ja ho veien a venir, vols dir, clar, no?
Al final, sabien que la meva prioritat des de feia anys era el patinatge, i jo quan arribava a l'estiu marxava a casa del meu entrenador per entrenar. Si al final havia de marxar una competició i havia de marxar tota la setmana, doncs marxava tota la setmana. Ja era una cosa que, bueno, que ells també venien d'un procés, no?, amb mi. I la veritat és que en el meu cas, sí, pues com tots els pares, no? Pensa-t'ho bé, que amb el que vulguis fer, no sé què, però no, em van recolzar, la veritat, i van dir que si era el que jo volia fer, doncs que endavant.
Hi ha alguna intenció ara amb aquesta retirada de recuperar en algun sentit estudis pendents o no, Pau?
Sí, he anat fent coses de mentres també, perquè em vaig treure els títols d'entrenador i això, però sí, la veritat és que ara que tindré més temps, la meva idea és tornar a estudiar. De fet, una de les coses que ho vam decidir va ser perquè sabíem que les carreres esportives individuals, almenys en aquest esport, són curtes, no? No sabíem exactament una data, però sabíem que és una línia entre els 22 i els 26, 27 com a molt. I jo vaig considerar que després per estudiar pues, un té tota la vida, no? I en el meu cas, per fer el meu esport i per fer el que jo volia fer, doncs no tenia tant de temps.
Parles del teu entrenador, que és l'Òscar Molins, no? Però quanta gent forma part de l'entramat tècnic, diríem, o de la gent que t'envolta per acabar guanyant aquestes medalles al Mundial?
Moltíssima gent. Com a equip tècnic tinc l'Òscar, també tinc el Manel Villarroya, no?, que era durant aquests tres últims anys, durant aquesta etapa sènior, també m'ha acompanyat juntament amb l'Òscar, el meu coreògraf, l'Andrea Bassi, que és un coreògraf italià que és dels millors del món. Després tenia la meva professora de dansa, el meu preparador físic, tenia la meva nutricionista, tenia bueno, tot un equip tècnic, no?, que cadascú ficant la seva part fa que pugui sortir com aquest general que s'ha de veure reflexat al final.
Parles, dius, ara els nens potser no tenen aquest punt d'ambició que tenia jo, que amb 9 anys li dic al meu entrenador, jo vull ser campió del món. I el grau de sacrifici que tu has tingut, no?, de dedicació, d'hores, de vinga, som-hi, de persistència, això que tu entrenes canalla, veus que també ho estem perdent una mica o no, Pau?
Sí, ho estem... Crec que sí, que és més difícil, no? Avui en dia tu els hi dius... I segurament no només per part dels nens, sinó dels propis pares, molts pares m'he trobat que si fico un entreno un diumenge, per exemple, no venen, o bueno, entrenar un diumenge sembla una cosa...
Que tenim costellada, home,
sí,
no?
Sí, exacte. Però, bueno, al final crec que qui vol acaba trobant, no, com aquesta passió, i acaba apareixent gent que vol formar part d'aquest esport i vol viure el que és l'alt rendiment i el que és... aquest esport en la seva màxima esplendor, i al final això és el que et motiva, no? I el que et mou a dedicar-li la vida.
Perquè un dia normal d'entrenament teu, allò quan estaves a ple rendiment, com seria?
Doncs la meva jornada consistia entre unes 6 hores d'entrenament. Normalment fèiem dos entrenos de tècnica de programes al dia, després fèiem entrenos també de coreografia, entrenos de flexibilitat, entrenos de preparació física. Més o menys era entre les 9 del matí i acabàvem com a les 5 o les 6 de la tarda, i llavors a partir d'allà doncs començava la meva jornada com a entrenador, no? Que tampoc quan ens estàvem preparant per un campionat important, doncs com el Mundial o alguna cosa així, sí que és veritat que ho reduïa una mica en aquest aspecte, però sempre intentava seguir com en actiu, no?
Clar, és entrenament i després també una dedicació al cos, diríem, no? De cuidar-lo, d'alimentar-se bé, d'hores de son, no? Vull dir que és pensar gairebé tot el dia en que tu vols ser campió del món i que, per tant, no et pots torçar gaire d'una línia recta, no?
Evidentment, les hores que jo estava a pista, potser de 9 del matí a 5 de la tarda, de dilluns a diumenge, però el que és la mentalitat, no? I les hores de descans, la nutrició, el que menges, tot això era superimportant. I al final, quan tu estàs a prop d'un Mundial o estàs a prop d'un campionat d'Europa o d'un campionat d'Espanya, l'únic en el que penses és en aquell campionat. En aquell moment, almenys en el meu cas, no existeix una altra cosa en el teu cap que no sigui, no, a arribar allà i competir.
Per tant, tinc la sensació, escoltant-te, que no tens la sensació que hagis hagut de renunciar a moltes coses per ser campió del món, sinó que ha estat una elecció que tu has fet. O sí que penses de dir, hosti, clar, és que m'he perdut això altre.
No, jo no crec que evidentment que m'he perdut coses, però també he guanyat moltes altres, no? No he fet la vida normal d'un noi ni de 16, ni de 17, ni de 18 anys, però és que la gent normal crec que tampoc és la gent que guanya campionats del món ni guanya campionats d'Europa. I al final jo era el que vaig escollir i estic molt content, i en el meu cas m'ho ha recompensat tot, evidentment. Però crec que, tot i que no hagués aconseguit aquests títols, també hagués valgut la pena, perquè el que jo he après, el que he viscut, el que he pogut... la manera en la que he pogut viure l'esport... per mi ha sigut el més important, no?, del que jo m'emporto de tots aquests anys.
Qui era Gabriele Chirini, Pau?
Gabriele Chirini era un entrenador italià molt reconegut, i era un entrenador al que jo admirava molt, la veritat. Era, bueno, va ser un referent, no?, en aquesta manera d'entrenar. Va ser, crec, diria que un pioner en una manera de tenir patinadors i en una manera de fer patinatge.
Perquè tu com comences? És a dir, tu veus algú de la classe que patinava i t'hi apuntes, els teus pares decideixen apuntar-t'hi, per què comences a patinar tu, Pau?
Jo vaig començar a patinar de casualitat, estava allà al pavelló municipal de Parets, i res, va ser un dia que vaig veure a unes noies patinar allà, crec que estaven preparant el festival o alguna cosa així, i em va cridar molt l'atenció. Va ser una sensació que no sabria explicar, no? Va ser com un amor a primera vista, un algo que em va cridar l'atenció, i vaig dir, uau, jo això és que ho necessito provar. A més, és un record que tinc com molt present, no? Que tinc com la sensació que hi ha encara, hem passat anys, però la tinc com molt, molt viva encara.
No tenies patins, o sí?
No, evidentment, no tenia res, no tenia patins, ningú a la meva família havia patinat, com a molt m'havia ficat uns patins de línia alguna vegada, però no tenia ni idea de res.
I arribes a casa i dius, jo vull fer això, jo vull patinar, vull uns patins i provar-ho, o com va?
Sí, jo vaig arribar a casa i li vaig dir als meus pares que volia patinar i que havia vist allà al pavelló que feien patinatge i que volia anar. I res, pues els meus pares em van dir, bueno, pues si vols patinar, pues anem. I em vaig anar a apuntar, però això ho he explicat alguna vegada, que al Club Pati Parets, que és on jo vaig començar, hi havia molta llista d'espera en aquell moment.
Ostres.
I a més era el club on estava l'Òscar també. I hi havia molta llista d'espera i clar, jo era un nen i jo el que volia era patinar, m'era igual si aquí o allà. I jo cada dia al sortir de classe li preguntava a la meva mare, però han trucat ja, podem anar? I ella sempre em deia, no, encara no, però segur que truquen d'aquí poc. Total, que al final crec que va passar com un mes i mig o alguna cosa així, i ma mare em va dir, si aquesta setmana no em truquen, anem a preguntar a un altre club, et puc portar pues, a Lliçà o a Mollet, que eren els pobles doncs, del costat, no? I jo vaig dir pues, que clar, perquè jo el que volia era patinar. I justament aquell dia ens van trucar que podíem anar, no? I sempre ho dic perquè em sembla com una casualitat molt gran que ens truquessin justament quan anàvem a anar a provar pues, a un altre lloc i que aquell dia anés a Parets i allà em trobés amb l'Òscar, no? Ja, des del primer moment.
I des del primer dia que et poses els patins, tu veus que allò, hosti, que et sents diferent, que et sents especial?
Sí, des del primer cop que em vaig ficar els patins, que és que a més també ho recordo molt com si fos ahir, vaja. Ho recordo, em vaig sentir super, super especial, em vaig sentir super bé, una sensació com de dir, uau, és que no me'ls vull treure, no?, els patins. Recordo que es va acabar, pues, no sé si era una hora i mitja d'entrenament d'aquest extraescolar, i m'anava a casa imitant com el que havia fet a patinatge, no? Me'n recordo que vaig estar potser pues, 4 o 5 dies imitant tot el que havia fet aquell dia a patinatge i em va encantar i bueno, des de llavors jo li demanava a mi mare, no sé si potser entrenava un o dos dies a la setmana, i li demanava a mi mare que em portés al carrer a patinar el dissabte, el diumenge. Jo volia patinar a tot arreu.
I l'Òscar, que segur que n'heu parlat això amb els pas dels anys, també els primers dies ja va veure que aquí tenia un element especial amb tu, Pau, o no?
Bueno, jo crec que el que ell va veure realment no va ser un talent físic, no? Perquè això és veritat que ho hem parlat i bueno, jo també ho he vist ja amb els anys. No era una persona habilidosa físicament. Crec que el que va veure en mi potser va ser pues això, no? Un nen molt apassionat d'aquest esport i que li agradava i que no m'importava estar hores i hores i hores entrenant, perquè a més no m'ho prenia ni com un entrenament. Per mi era com algo que m'agradava fer, i de fet, bueno, jo també crec que en part jo vaig tenir sort també, perquè no només a mi m'agradava fer hores, sinó vaig trobar a l'Òscar que va voler compartir totes aquestes hores amb mi, no? Que a ell tampoc li importava passar-se un diumenge sencer a la pista, llavors crec que d'allà va ser on es va fer pues, aquesta suma que va fer que al final anéssim aconseguint cada cop més reptes.
El patinatge artístic continua sent en un percentatge molt alt un esport femení, o això està canviant una mica, Pau?
Crec que està canviant, sobretot dintre del món del patinatge, no? Cada cop hi ha més nois, però sí que és veritat que encara segueix sent un esport majoritàriament femení, no sé si per prejudicis o per què és, però crec que també que si més nois s'animen a provar-ho, els agradarà, perquè la veritat que és un esport també on hi ha un munt de coses per fer. Ara mateix, per exemple, al club on entrenava jo i on ara treballo, a Cunit, crec que si de 100 patinadors potser hi ha 10 o 12 nois, o sigui, estarien parlant encara d'un percentatge baix.
De fet, el club de Cunit, l'artístic Skating Cunit, el creeu vosaltres, no, Pau? El fundeu vosaltres amb l'Òscar i amb més gent?
Sí, nosaltres quan vam sortir de Reus, no, vam decidir que la millor opció i la millor cosa per seguir transmetent, doncs, com aquesta cultura, no, de l'esport i aquesta cultura del patinatge era obrir-nos un club on nosaltres poguéssim una mica decidir i fer com creiem que era la millor opció.
Això és molt xulo, Pau, perquè dius, a veure, aquí sí ho fan així, aquí sí ho fan això, però jo ho faria així, doncs tu creem un club, no?
Sí, sí.
Perquè hem d'anar aquí o allà, creem-lo nosaltres i fem-lo a mida, no?
Sí, va ser una mica així. Al final, una mica cansats, vam dir, pues mira, al final ens obrim un club i ho fem a la nostra manera, que sabem que pot funcionar. I ja està, vam obrir el club i ens va costar trobar una sede, però res, després quan vam arribar a Cunit, la veritat és que vam tenir molta sort, perquè és un lloc on ens donen facilitats, tenim hores de pista, que és molt important això, no? Que veus molts clubs que es queixen que no tenen hores de pista, que no els deixen al pavelló. Nosaltres vam tenir sort de que vam trobar un lloc on realment van apostar, no, pel patinatge.
I amb èxits immediats, com aquell que diu, perquè l'últim mundial, no, els grups del Cunit han aconseguit grans resultats.
Sí, és el que dèiem, no? Al final nosaltres teníem la convicció de que si treballàvem de la nostra manera funcionaria d'alguna manera, no? Hi hauria algun mètode i, clar, o sigui, en aquest Mundial, per exemple, vam tenir el quartet que van ser campions del món, la Cira Vella, que en categoria júnior va ser subcampiona del món, el grup Show, que va ser subcampió del món, bueno, jo, que vaig ser campió del món també. La veritat és que va ser un Mundial molt, molt especial.
Pensar en viure del patinatge de competició en un futur no molt llunyà és una utopia, Pau, o no?
Ara mateix, sí. En un futur molt llunyà, no molt llunyà, vull dir, espero que no. Crec que pujan generacions molt fortes i crec que pujan generacions que mouran, no? Això, que sabran fer-se un lloc en la premsa i sabran fer-se un lloc en el món de l'esport. Jo, de veritat, espero que ells sí puguin viure del patinatge, perquè al final és una mica pel que lluitem tots, no? Crec que generacions abans de la meva van obrir també un camí. Nosaltres crec que, en el meu cas, he intentat sempre que, bueno, no, amb aquesta mica de visibilitat que a poc he pogut anar tenint, o he intentat anar tenint, també, no? Parlar sempre del patinatge, que no està remunerat, que és un esport molt dur, que al final es perden molts patinadors pel camí per aquest aspecte, no? Perquè no hi ha cap recolzament, que no, si no és de la família o dels propis entrenadors. Però crec que sí, que les generacions que venen espero que ho tinguin millor i estic segur que ho sabran fer també molt bé.
I el teu futur passa per la formació o et veurem competint en alguna altra modalitat? És a dir, pot ser que en algun grup del proper Mundial del Cunit t'hi veiem a tu també?
De moment passa per la formació.
Ui, però el somriure aquest vol dir que alguna cosa estàs tramant.
No ho sé, no vull, encara no vull desvelar, no vull dir res, però bueno, crec que 22 anys per treure'm els patins per sempre, sóc jove, evidentment no és el mateix que saltar, no? I que competir de manera individual, però bueno, jo, el patinatge és la meva vida i qui sap, no? Si d'aquí un temps tornaré a sortir a pista.
Va dir Risto Mejide que la teva actuació no l'emocionava quan vas anar a Got Talent el 2021. Què li dius des d'aquest micròfon a Risto Mejide amb 3 medalles d'or de campió del món penjades al coll, Pau?
Jo li diria que vingui a veure un campionat de patinatge, que vingui a veure una final d'un campionat d'Espanya, un campionat de Catalunya, o si vol venir a veure una final d'un Mundial, i que si realment no s'emociona és que alguna cosa li passa, eh? Però no, el convidaria que vingués a veure un campionat i si vol em puc sentar amb ell i li explico una mica com funciona.
Per què vas anar a Got Talent, Pau?
És una història una mica així. Acabam de sortir de la pandèmia, crec, va ser el 2020, sí, quan vaig anar a gravar-ho. A mi em van trucar de la productora, no?, de Got Talent, va ser una oportunitat que se'm va oferir i la veritat és que bueno, vaig decidir anar perquè al final era pues, una experiència més, no?, que podia tenir i bueno, com a experiència doncs, positiva va estar bé i ja està.
Una experiència més, no? Sí, de dir, també de veure com es grava, no? Un espectacle d'aquests televisiu i ja està. I en Risto el convidem a anar un dia a veure un campionat, sigui d'Espanya, del món o de Catalunya, del que sigui de patinatge artístic, que segur que s'ho passarà molt bé. Què tens ganes de fer ara que la disciplina d'entrenament diari no et permetia? Allò que dius, ara em puc regalar això. O què t'has regalat ja en aquests últims dies?
Doncs és el que parlàvem, no? Tinc ganes de una mica de coses senzilles, d'estudiar, tinc ganes d'aixecar-me pel matí i sortir a la Rambla de Vilanova a prendre'm un cafè al sol, tranquil. No, ara mateix és el, com el que vull, no? Un temps de tranquil·litat, un temps de pau, un temps de dir, de trobar una mica, no?, el que toca ara a la vida, tot i que segueixi molt ocupat, però sí, ara crec que necessito un temps d'una mica de calma.
Però, per exemple, demà al matí et poses despertador o no? Et poses despertador, dius, bueno, ja m'aixecaré, quan sigui ja m'aixecaré.
No, demà al matí em fico despertador perquè tinc feina que fer dels clubs i amb els patinadors, o sigui que, bueno, en algun moment suposo que trobaré aquest temps per anar a fer un cafè.
Segur que sí, allà, home, a la Rambla de Vilanova a més sí està molt bé, allà assegut fent un cafè o una horxata, sí. Quan és època també d'horxata. Pau Garcia, ha estat un plaer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a RAC1, enhorabona per aquesta carrera que em fa pinta a mi que no s'acaba aquí, que s'acaba aquí a nivell individual, però que et continuarem veient d'alguna manera o altra patinant, perquè com dius tu, amb 22 anys encara un és jove i encara pots fer brillar més el teu esport. Un plaer, moltíssimes gràcies, Pau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i ara tornem i anirem al món de l'ultrasports amb la Gemma Montero. Abans, Joan, tenim descans en el partit de la selecció espanyola, eh?
Sí, empat a un entre Espanya i Geòrgia. Ho ha intentat a Espanya després de l'empat dels conjunt visitant. Més pilota, més opcions de marcar gol i pendents, doncs, aquesta lesió de Gavi, un jugador que ho ha jugat pràcticament tot, que ja ve de jugar 90 minuts l'altre dia contra Xipre, que avui ha sigut de nou titular, lesionat. Per tant, veurem què té.
Gràcies, Joan. Ara tornem.
RAC 1.
El 3 de desembre participa a la setena cursa contra el càncer d'Eichmann Kilòmetres per tothom.
Apunta't a barcelonaenmarxa.org. Tria qui vols dedicar la cursa i col·labora amb l'Associació contra el Càncer. I tu, per qui corres?
Amb el patrocini oficial de Eichmann, Santander i Aigües de Barcelona.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
RAC 1.
L'ajuda humanitària continua sense arribar a Gaza. El pas fronterer de Rafah que comunica amb Egipte continua bloc. Responsable de RAC1, Salem Ergui, bon dia.
Un centenar de camions es prenen ara mateix a la part.
Un pont que s'està començant a notar ja a les carreteres, l'operació tornada de trànsit.
El jutge ha canviat de criteri i amplia la investigació a la porta.
Parteix d'un gir argumental del jutge Joaquín.
Hem de parlar de la Lliga Femenina. Aquesta tarda tenim partidàs al Calà d'Henares.
L'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez, creu que avui l'atlet...
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu líder us explica tot el que passa. RAC1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC1. Tots som u.
RAC1. Torna el torró solidari de RAC1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC1.
Visca torró, torró!
Tots som u.
Superesports amb Xavi Puig.
12 minuts i les 10 de la nit, Superesports a RAC1 fins a les 11. Ara sí, aquesta, la millor hora perquè sonin els timbals. I entrem al món de l'ultrasports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona nit.
Bona nit.
Divendres es va acabar, per cert, la Neoma Titan Saudí Aràbia, amb victòria per Enrique Morcillo en categoria masculina, per Ariadna Ròdenas en categoria femenina, també punt i final a l'Everest Trail Race, amb doble podi català en categoria masculina, Marc Culler, que ha estat segon, i Gerard Morales, tercer. Ha guanyat el nepalès Kulung. En categoria femenina es va imposar la nepalesa Purga Sherpa per davant de Sònia Martín i de Núria Domínguez. Avui, però, a l'Ultrasports parlem de com un atleta consolidat pot continuar vivint de l'esport més enllà de la competició, amb un dels homes, Gemma, més carismàtics de l'atletisme espanyol, com és Chema Martínez.
Doncs especialista en 10.000 metres, mitges i maratons, or europeu i dues vegades plata, que acaba de fer 52 anys. Va deixar les competicions fa força temps, el 2010 concretament, però és director tècnic, per exemple, de la revista Runner's World, de Martin Fitz. Fa ràdio, també, a Madrid. És conferenciant, és ambaixador de diverses marques, com ara Polar, és entrenador, també. Un dels millors fondistes d'Espanya, que ha anat a més gràcies a l'esport. Imagina't, que no tenia cabell quan corria i ara té un bon monyo. Amb ell hem parlat d'atletisme.
Chema Martínez, un dels grans de l'atletisme espanyol, amb la Gemma Montero.
Bueno, Chema, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, aquí de Palique, tomando un café, hablando de innovación, aquí en Barcelona, una visita rápida, pero bueno, a priori muy interesante, porque vamos a descubrir hoy una nueva tecnología, un nuevo dispositivo, que eso a mí, que me encanta toda la evolución tecnológica, pues es una maravilla.
Eres embajador de Polar. Esto en tus buenos años, hace 20 años, no tenías nada de esto, ¿no?
Ahora cuesta trabajo echar la vista atrás y pensar cuando salíamos a correr que no llevábamos ni GPS, no teníamos absolutamente nada, era nuestro reloj que le damos al start stop y tenía poco más. El que tenía el reloj de las 30 memorias era el afortunado, y luego tenías que apuntar todo lo que habías hecho. Y hoy en día ha cambiado absolutamente todo, ha evolucionado todo muchísimo, el deporte en general, la evolución tecnológica desde las zapatillas, la ropa, los dispositivos que ahora te dicen lo que duermes, lo que tienes que entrenar, te avisan si no estás entrenando, son un poco también puñeteros, porque algún día estás sentado y te dice, es hora de moverse, digo, pero ¿cómo? Si me muevo todo el día, si no paro de correr, déjame un poquito que descanse. Pero lo cierto es que ha cambiado todo mucho, y claro, si echas la vista atrás, se hace, claro, yo vengo de otra época muy, muy diferente, pero bueno, yo estoy abierto a todas las nuevas tecnologías y cómo ha evolucionado todo, innovación, y me parece que también hay que aprovecharse de todas estas evoluciones.
Tú que tienes hijos además que también son deportistas, supongo que te enseñan ellos también un poco, ¿o son tus profesores en todo esto?
Cuando tengo algún problemilla para ver si o sincronizo o falla alguna cosa, rápidamente ellos ya han nacido con todas estas evoluciones tecnológicas y tienen un control que es brutal. Yo todavía tengo que ir paso a paso, pero la verdad es que hoy en día es todo bastante intuitivo, o sea, que están pensadas para personas que tampoco necesitas ser demasiado hábil con los dispositivos para que puedas tener acceso a todo. Pero sí, tiro de mis hijos para que te voy a engañar.
Estás en una etapa de tu vida donde quizás estás disfrutando del atletismo de otra manera, ¿no? Ahora repasamos un poco tu trayectoria y tal, pero eres de los atletas que ha sabido reconducir mejor su carrera sin dejar el deporte, pero adaptarse no solo en la tecnología, sino a la profesión, sí. A no desligarse del atletismo y poder vivir de él.
Bueno, jamás abandonar el atletismo, porque no sé vivir sin correr. O sea, correr forma parte de mi vida, y puedo estar sin comer, sin desayunar, sin cenar, pero no puedo estar sin correr. Entonces, para mí el deporte es una forma de vida y es mi pasión. O sea, con lo cual nunca he podido ni voy a poder separar el deporte de mi vida. Lo que sí que he tenido claro a lo largo de mi carrera deportiva, que también tenía que estar entrenando para lo que venía después, para otra carrera, que era la carrera de la vida, que esa también es compleja. Y bueno, me he estado formando durante muchos años y creo que es importante no solo centrarte en la parte deportista de alto nivel, que sí que es difícil, es cruel, porque necesitas estar muy centrado y dedicar todo el 100% de tu tiempo, pero también es importante que hagas una especie de transición o que te prepares para lo que viene. Pues creo que sí, que lo he hecho más o menos bien, me he formado, hice una carrera, tengo 3 máster. La parte buena del deporte que te enseña que tienes que forzarte cada día, y eso lo hago cada día en la vida normal, con lo cual el esfuerzo, el entrenamiento, el fijarte objetivos que estaba haciendo en mi carrera deportiva, pues lo hago ahora habitualmente, y creo que he conseguido hacer esa transición, que es bastante dura. Un deportista que está en lo más alto, consigue medallas, que es el centro de todo, cuando eso se termina es duro, es muy duro. Y ahora cuando he hecho, mirando hacia atrás, digo, ostras, es que aquí dejas de correr y el año siguiente la gente no se acuerda de ti, no sabe quién eres, no sabe los logros que has tenido. Yo creo que poca gente se acordará que por las calles de Barcelona conseguí yo la medalla en el 2010 sin pelo, y pero claro, ahora conocen a otro Chema que ha evolucionado también y que es alguien que pues sigue, está en las redes, o que puedo salir puntualmente en televisión, o que trabajo en radio. Pero creo que es importante evolucionar y no vivir anclado en lo que fuimos ese deportista, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas de los deportistas profesionales, los que no saben acometer esa transición, que es bastante duro, y sobre todo los que hemos sido deportistas, sí. Sabemos la complejidad.
Porque tienes compañeros de atletismo de tu época que, por ejemplo, están conduciendo autobuses, sin que sea nada malo, por supuesto, pero que no han conseguido pues sentirse ligados o continuar ligados a lo que aman.
También es cierto que hace años yo creo que los deportistas pensaban que solo tenían que hacer deporte y no tenían que estudiar, un error. Yo he sido un poquito abuelo de todos los chavales que iban pasando por el centro de alto rendimiento allí en la Blume, les decía, tú estudia, porque había mucha gente que tenía unas expectativas muy altas, habían sido campeones de España o de Europa Junior, pero claro, la realidad es que cuando llegas a senior, si no ganas, no consigues triunfar. O sea, para ser profesional tienes que conseguir las cosas en tu época absoluta, ¿no? Y muchos chavales venían, no estudiaban, se dedicaban solo a entrenar, y luego a lo mejor una lesión trucaba en su carrera, o que no estaban entrenando bien, o que tenía algún problema. Y he visto, desgraciadamente, lamentablemente, muchos deportistas que no han llegado a conseguir triunfar y se han vuelto a casa sin ni siquiera tener estudios, sin una carrera deportiva. Y luego también he visto, bueno, pues deportistas que se han dedicado a su carrera, no han dado prioridad a formarse. Y luego, lo que sí que hoy en día, actualmente, yo creo que todos los deportistas dedican parte de su tiempo a intentar formarse, porque hoy ese va a ser su futuro. O sea, que se presente la formación es vital. Y yo era muy coñazo con los chavales, digo, vosotros estudiar y aprovechar, intentar sacar el tiempo para formaros, que creo que va a ser clave para vosotros. Claro.
Dices que no concibes tu vida sin el deporte, que puedes saltarte una comida si hace falta, pero no sin dejar de correr. Pero claro, hubo un día que empezaste a correr. ¿Y por qué a correr y no a otra cosa?
Pues yo creo que ya lo he contado alguna vez. Yo he sido de los niños que se ha criado en la calle. O sea, yo he practicado, terminaba el colegio, iba a casa, me zampaba un bocata de una barra entera de pan, que a veces le quitábamos el pico, de los sabores impensables, que hoy en día se hace extraño, y jugábamos en la calle, jugábamos a fútbol, he jugado a hockey con palos de normales, baloncesto intentando meter la canasta en algún tipo de objeto que se hacía de canasta.
Una papelera.
He jugado, bueno, a casi todo. A fútbol con pelotas que estaban pinchadas, no teníamos pelotas. El que tenía pelota era el día que podíamos jugar con una pelota más o menos reglamentaria, era aquello una pasada. Y he probado mucho, creo que he tenido la suerte de poder haber vivido esa infancia deportiva sin que el deporte fuera ya una presión de que tenía que conseguir resultados. Y eso me hace recordarlo con una sonrisa. Digo, ostras, tuve la suerte de jugar con el deporte cuando era un crío, y claro, donde se notaba que tenía más talento era corriendo. En el fútbol no era muy bueno. Cuando jugábamos al béisbol o jugábamos a cualquier deporte, bueno, lo hacía normal, pero claro, me ponía a correr y simplemente yo veía que salía a correr con unos cuantos cuando salíamos, y siempre acababa yo solo delante y todos muy, muy detrás, ¿no? O sea que desde pequeño se veía que tenía cierto talento para correr, pero sí que el haber vivido esa infancia así muy lúdica de juego, el deporte a través de esos juegos, yo creo que me hizo muy bien, y por eso siempre soy muy partidario que el deporte tiene muchas modalidades, juego, salud, alto nivel, y no existe solo un deporte de, pues eso, de los campeones de alto nivel, en los cuales es la cima de la pirámide. Hay muchas más formas de ver deporte y creo que es importante que sepamos que si un hijo queda el quinto o el sexto, no pasa absolutamente nada. O sea, que seamos conscientes que solo puede haber un campeón y no todo el mundo, no todo tiene que ser campeón, sino que existen más formas de deporte y el deporte creo que nos hace a todos bien.
Empezaste a correr y no has parado. El resumen sería ese, empecé a correr y aún no he parado, ¿no?
A ver, se lo digo a mi hijo. Sí. Es curioso, ahora tengo 52 años que he cumplido. Yo empecé a vivir en el año 90, empecé a estudiar en INEF, lo que es ahora Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, y desde el año 90 a día de hoy vivo de la misma manera, una concentración permanente. Yo me levanto, entreno, me cuido la comida, descanso, no bebo alcohol. Y le decía a mi hijo cuando... Digo, mira, Nico, tú has entrenado y papá viene de entrenar también, pero yo haciendo esto 33 años, cada día. Y encima se me ilumina la cara y sonrío. No es algo que me cueste. Digo, ostras, qué raro soy, qué bicho raro soy, porque también es verdad que soy raro, pero me encanta. O sea, y disfruto exigiéndome, llevando mi cuerpo al límite, aunque ya no corro como antes, pero me encanta. Y me gusta, de vez en cuando se lo digo a mi hijo, digo, mira, tú has hecho series, pues llevo 33 años así cada día.
Y dentro de esta pasión, hace poco se cumplieron 21 años de tu oro en Múnich. ¿Tienes los vídeos? ¿Tienes las imágenes? ¿Y eres de los que los ponen en casa y los ven en familia, los comentan, sí?
En mi casa ya no me ven nada, o sea, ni... yo creo que están aburridos un poco de mí, y bueno, lo cierto es que mi hijo sí que de vez en cuando lo ha visto y les gusta ver un poco, pero la gente joven de hoy en día necesita ver cosas rápidas. Si le digo que tiene que ver un 10.000, yo creo que es demasiado tiempo. Pero sí que es cierto que lo vemos y lo revivo, e incluso esa